dimecres, cada 15 dies, toca parlar de vinyes i vins amb el Víctor Cornejo i ja el tenim aquí. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia. Doncs bé, bé, bé. Ja de cara encara a la primavera, ja.
Molt bé, sí, sí, ja gairebé estem ficats a dins. Bé, què ens parles avui?
A veure, avui vull parlar-vos d'una cosa que potser hi ha gent que no coneix, vale? Però us vull parlar d'un concepte i de, sobretot, uns vins que estan naixent ara amb molta embenzida, que són els vins piwi. Es diuen així, vins piwi.
Piwi. Com s'escriu això?
P-I-W-I. Vale?
Doncs no els havia escoltat jo.
Piwi, piwi. Són uns noms que semblen com d'un animal exòtic, no? O sigui, aquests que té com una cosa estranya, però va molt relacionat amb el canvi climàtic i sobretot a nosaltres ens afecta de ple. Per què? Començo una miqueta pel principi una mica. Quin, un dels majors problemes que estem tenint els últims anys i que és una cosa que ja ve, igual ve de llarg i té a veure amb la nostra climatologia i ara amb l'augment també de les temperatures, que és tot el problema que va associat als fongs a la vinya. Tothom i tots els que som aquí del Penedès recordem aquest 2020, no només per la pandèmia,
sí,
sinó 2020,
sobretot per la pandèmia,
però el que va passar justament aquella primavera plujosa, no? I després que va ser aquest atac del famós míldiu a les vinyes. El míldiu, en sabeu, és un fong que ha fet a les fulles, que fa que el fong doncs, no produeixi el cep, no? I aquell any va ploure molt, van pujar temperatures, això va fer un caldo de cultiu, com mai millor dit, els ceps, i va fer doncs, que les plantes doncs, no produïssin el que havien de produir. Molt es va perdre,
llavors.
I després, amb els anys de sequera que van venir després, va ser com, han estat uns quants anys una mica terribles i bastant amb molts desequilibris. No obstant això, hi ha tot un moviment, i no degut a això, sinó que en paral·lel, no? I que nosaltres ja hem començat a aprofitar i tot aquest coneixement, que és com fem amb els fongs. No? De fet, l'única tractament que es fa amb sofre i coure de la vinya i que està permès, per exemple, per l'agricultura ecològica, és per minimitzar el míldiu i l'oïdi, que són els dos fongs principals que ens fan malbé la vinya. Per tant, si no tinguessin aquesta afectació de fongs, doncs no faria falta cap tipus de tractament químic. Aquí és on anem, no? Sobretot en els últims moviments, les últimes tendències, a les quals, si volem tenir una agricultura més respectuosa pel medi ambient, una agricultura també més respectuosa, per al final és un producte que l'acabem fermentant, però l'acabem consumint els humans, no? Hi ha aquest rastre de químic que ens acaba quedant, no? Jo crec que ja està totalment passada l'època dels fitosanitaris,
d'allò de... Anem
evolucionar, no? I això ho podem veure a les vinyes. Ara, justament ara, primavera, moment de primavera, sobretot es reconeix molt bé aquesta vinya ecològica i molt sana perquè tenim tots aquests camps verds, coses que fa 20 anys, o potser fa 10 anys, no ho trobàvem tant. A final de l'hivern i primavera, de poder trobar doncs, aquestes plantes entre línies de vinya, no? Que ens dona un paisatge completament diferent, no? I ara doncs, començarà a sortir la rabadissa, aquesta flor blanqueta, no? Que ens farà donar un paisatge que ha canviat completament. Això ve donat doncs, per aquest millor respecte i menys atac, diguéssim, de les nostres vinyes amb producte químic. Doncs en aquest sentit, evidentment, els països que ens porten a l'avançada són aquests països que també van portar l'avançada en tema d'agricultura ecològica i sobretot d'agricultura més respectuosa. Alemanya, països productors, Suïssa, que el qual també tenien aquest tipus de problema, en el qual doncs, tenen grans pluges i només que hi hagi una miqueta d'escalfols i surt el fong, doncs van dir, ei, aquí hem de trobar una solució. I aquí és on comencen a crear els vins piwi a partir d'unes varietats, en realitat ve un nom de les varietats, que són resistents als fongs. I això no és només la planta, la vitis vinifera, la planta del cep, sinó que va molt amb la varietat, vale? Perquè al final el que fa és atacar les fulles.
Per tant, això hem d'agrair una mica a
aquest coneixement de països nòrdics, no? I sobretot en el que són aquests països doncs que al final sempre són precursors amb tot això, no? Alemanya, Àustria i Suïssa, que són com tres els que lideren tot plegat, no? De fet, com que ve d'aquells països, PIWI en realitat és una, com un acrònim una miqueta estrany, sí, no?, d'una paraula alemanya.
Sí, t'ho volia preguntar, no? D'on ve el terme PIWI?
Intentaré no invocar el diable, intentar pronunciar això, però és Pils Widerstandsfähig, vale?
Ah, m'ha quedat clar.
És que vol dir literalment resistent als fongs, vale? Varietats resistent als fongs. Com ho han fet, això? Han agafat les nostres varietats, o les varietats que són europees, no? I s'han adonat que hi ha algunes varietats americanes o altres països o altres continents que són més resistents a aquests fongs. I, per tant, l'afectació al fong, doncs, diguéssim, el seu resultat no és perdre raïm, o que el raïm es faci malbé, o que fins i tot hi hagi risc de mort de la planta, vale? I per tant, que puguin tenir una planta, doncs, una mica més forta i que pugui resistir, no? Al final és resistint a aquest fongs. I llavors em van adonar que el que s'havia de fer és retornar al que s'havia fet durant molts anys, és a dir, aquí partim de la idea en que les varietats que tenim avui en dia no han estat sempre així. Yeah. O les varietats que coneixem potser porten un segle o dos segles pol·lulant amb nosaltres, però en algun moment van haver de modificar-se, sobretot amb híbrids, sí, fent híbrids, per arribar al que són, no? En algunes vegades s'hibridava per producció, i vull una varietat que sigui més productora, no? Altres vegades, escolta, mira, si hibridem això, doncs tindrem un efecte, tindrem més dolçor, o tindrem més acidesa, o ens aguantarà millor a l'alçada. Això sempre s'ha fet. Cada vegada, doncs, sempre hi ha aquesta cultura de pensar, doncs, que si hibridem és una cosa que estem fent aquí mutacions genètiques. Sí, estem fent mutacions, però de la manera com s'ha fet sempre, creuant les varietats. No? I aquí és el que han agafat, doncs, és varietats que podem tenir nosaltres, que ja són una miqueta més resistents o que poden tendir a ser més resistents, amb varietats de fora. Vale? Amb varietats d'altres països, o fins i tot que aquesta és la cosa novedosa que també ens estan adonant, sobretot els, aquí sí que entra la genètica, perquè s'ha de fer un anàlisi genètic, aquelles varietats que han estat descobertes en camps abandonats, no? I que eren varietats prefiloxèriques. Aquí entra tot aquest temps, no? Del moment, la filoxera sabeu que va arrasar, doncs, no? Això, sí, mitja, sí, Europa, però hi ha algun, i llavors es va deixar de plantar vinya en aquell lloc, però de vegades han quedat ceps, i això ho podem veure, al mig del bosc, no? No? Que veiem allà, ostres, surt vinya.
Què fa aquí, no?
Que fa aquests pàmpols per aquí al mig d'aquest bosc, no? Allà ha quedat un cep que continua i que alguns produeixen, o que alguns només has d'anar a mirar el pàmpol, ei, això què era, no? I diem, això no ho reconeixem, no sabem què és. I a partir d'aquí van tirant del fil, no? I veuen, ostres, això ja fa un segle que no es planta, però això havia estat prefiloxèric. En això ja no ens hem d'anar tan lluny, vale? Perquè això ho estem fent també al Penedès. El Penedès també com a zona sempre molt curiosa, tota, i de fet pionera en moltes coses, en aquest cas també en agricultura ecològica. Els primers cellers d'agricultura ecològica els tenim al Penedès, sí, no? De tot l'estat espanyol. Ells també, aquests cellers, han estat també els que estan començant a liderar, doncs, aquest tipus de canvi, sí, i d'investigació. Un d'ells és, i no s'ha d'amagar i s'ha de dir, Torres. Torres té un IMSD, treballa molt a la recuperació de varietats resistents, intentant agafar aquestes varietats prefiloxèriques, no? I portar-les a l'avui en dia, no? En el cas molt conegut, perquè ja en tenim, el cas de la Forcada, aquesta varietat prefiloxèrica que l'ha recuperat Torres i que té un parell de vins en Forcada, que és un raïm blanc, que és prefiloxèric i que, a més, serà més resistent, si ha resistit, no, l'embestida, sí, de la filoxera, i podria amb tot. Però en aquesta banda, aquest no seria vin PIWI, vale? Perquè no és la tècnica que diguéssim que definirà el PIWI, sinó que té a veure més amb aprofitar aquests recursos, aquesta investigació per tot això. Aquí, al Penedès, també ho estem fent. Anem, i estem traient, doncs, allò, vins PIWI, un celler que té molt de renom, pioner també en agricultura ecològica, com és el Beti Noia. I està fent aquesta recerca ja des de fa uns quants anys, no?, en el qual, doncs, s'expliquen, doncs, com han anat trobant tot això i anar investigant per a veure com acabar doncs, amb aquestes noves varietats encreuades, que seran més resistents i, per tant, no farà falta fer servir tant de químic, i, per l'altra banda, doncs, que al final també són més resistents a qualsevol moment de tropicalització que pugui venir en un futur. Sí. Que aquesta és la tendència, ja ho sabem. La tendència que tenim en el nostre entorn és un ambient tropical. Aquests estius tan llargs, no? molt poca primavera, molt poca tardor, no? I que encara que la vinya la podem anar aguantant, però sí, aquesta humitat pujada amb aquesta gran alta temperatura, doncs potser hi ha varietats que les haurem d'abandonar. Estic parlant, per exemple, de Chardonnay, o estic parlant d'altres varietats que són d'altres països i de latituds més altes o latituds més fredes, en la qual aquí ja no tindran sentit, i no tindran sentit en un futur. Llavors, però què han fet?
És anar adaptant-se al
adaptant-se. I què han fet? Han creat unes noves varietats. Unes noves varietats que, en realitat, el que han fet és barrejar una amb l'altra, no? Per exemple, potser no n'hem sentit parlar mai del Sauvignon Gris, per exemple.
No.
O el Muscaris.
Tampoc.
O el Sauvignon, vale? El Sauvignon Gris, el Cabernet Blanc, no?
Sí.
El Pinotent, no? O el Prior, no?
Sí.
Aquests són alguns dels noms de les noves batejats, no? Sí. De varietats que han sortit d'aquest encreuament. Per exemple, el Sauvignon Gris, no? Han agafat doncs, aquest Sauvignon Blanc amb una d'aquestes varietats resistents, no? Que pot ser com el Pinot Gris, no? En el cas del Muscaris barreja una varietat també de fora com el Solaris i el Muscateller, vale? Que també és una de les varietats que es cultiva també al centre d'Europa, no? O, com has dit, el Pinotint és una, també, aquest creuament, no? De Pinot Noir, no? Amb aquesta varietat resistent. Clar, la cosa és anar provant, anar tastejant, no? A veure quina és la que pot ser millor. Això ens donarà un nou panorama en un futur, Caterina. O sigui, serà molt. O sigui, un panorama en un futur en el qual hi ha aquestes varietats clàssiques, que ja no sé si dir-li ja clàssiques o sí, no sé, perquè al final són com noves, no? Ara quan portem 30 anys recuperant la Xarel·lo, no és allò dir, possiblement ara la varietat del Penedès serà la Sauvignon Gris, no? Allò, o la Muscaris, no?
Sí,
perquè al final
sí.
Serà la que predominarà i la que ens aguantarà i la que ens podrà donar a tot aquest tipus de resultats.
És un món canviant, hem de saber que és un món canviant, eh?
Això mateix, totalment, totalment. Aquí entra un altre concepte, vale? I un altre, diguéssim, que va dir, que dirien, no? Dins de tots els piwi, no? Clar, aquestes varietats piwi no estan autoritzades per entrar dins del Penedès o qualsevol altra denominació d'origen. Però aquestes varietats entren dins d'un programa que, de fet, s'acull a Catalunya i l'INCAVI, no? Un programa europeu, que aquí és un altre nom, un acrònim, vale? Que també donarà molt que parlar, que són els vins Briac. De fet, en aquest cas, el Vitinoia els hi diu Briac, diguéssim, perquè és, diguéssim, no és estrictament, diguéssim, com traient de la varietat de Piwi, vale? Però són les que s'estan estudiant ara en aquests moments. Briac sí que és un acrònim que podem entendre millor, que podem traduir, que són varietats de raïm d'interès agronòmic i comercial a Catalunya. Vale?
Sí,
sí. Aquí és més fàcil, però Briac, sí. Amb dos Cs, a més, al final.
Sí,
no?
Sí.
Aquí veurem doncs, possiblement aquestes varietats, no? Piwi, no? Integrades dins aquestes deus catalanes, no? Si tothom va una miqueta cap a la una, no? Tothom, doncs, també és molt difícil, sobretot si són cellers petits o cellers que no tenen un departament que puguin dedicar-se a fer l'experimentació, no? Però sí de donar-te que aquest híbrid es pugui comercialitzar i sí que els futurs viticultors puguin adquirir-lo, doncs això per tenir, no? Això recomano que alguna vegada algunes sessions han fet al Vetinoia, de fet recordo un Most Festival en el qual vam poder tastar algun d'aquests vins Briac, perquè justament es parlava de vins Briac en el documental que havien passat en el Festival Most, i que te n'adones de com al final de versàtils són. Són veritats que les desconeixem, que encara no han passat, no, diguéssim, a formar part de la col·lecció de la resta de varietats, però que sí que ens obren una porta a trencar una miqueta, doncs, amb el pessimisme que en general es pot viure sobre el tema del canvi climàtic, eh? I que dic, bueno, hi ha una miqueta, doncs, una esperança,
no? Una llum, no?
Una llum en què això pugui ser. Clar, en alguns casos aquí també es juga. Vaig tenir l'ocasió de tastar-los, clar, encara no s'ha experimentat de veure aquesta varietat, potser la passem per ciment, o la fem amb bota, o no la fem amb bota, no? Llavors són tots uns productes amb una acidesa molt alta, no? Que al final també aquesta és una de les claus, no? Jo crec que és la tendència general, això també ho podem veure amb altres vins, amb varietats ja més clàssiques, com la Xarel·lo, eh? La Xarel·lo, la seva acidesa, la seva marca d'acidesa, o la Parellada, o la Montonega, no? Diu una mica més cap al nord, són varietats que respecten molt l'acidesa, tenen molta acidesa, i això ens garanteix que sigui un vi que pugui estar molt de temps de guarda, i per tant que pugui tenir un recorregut molt més llarg. Però aquesta acidesa de vegades doncs xoca una miqueta, no? De molta llima, no? Una mica, doncs, allò, molta llimona, que dius, ostres, això sembla un suc de llimona, no? O li falta, o li hem de fer què, o l'altre, no? Llavors, encara a nivell, diguéssim, comercial, que seria, no? Aquesta part del Briac final, no? Aquesta part comercial és la que s'està investigant, però a mi m'encanta posar-ho en relleu i posar, doncs, que precisament un dels cellers de la nostra comarca és la que està portant, no? I està treballant i ho està portant cap endavant.
Per tant, hem de dir que està en una fase d'experimentació.
Això
encara,
mateix,
no?
I que s'han fet les primeres proves, amb aquests vins, vale? Però ja a Europa ja podem identificar alguns vins piwi, no? amb aquestes varietats, que li han ficat un altre nom, en aquests casos, no? I que li donen, doncs, això, un toc especial. Ja, per exemple, us he dit abans el Cabernet Blanc, no? Clar, és creuar Cabernet Sauvignon amb una varietat suïssa resistent, no? O, per exemple, que us he dit també el Prior, que m'ha deixat, que aquí, doncs, té Bronner, que seria aquesta varietat resistent, amb una altra que és totalment experimental, no? Al final, jo crec que és una cosa que no li hem de tenir por, no? I, a més, és una tècnica, la d'empaltar, la d'hibridar el producte agroalimentari, no? El producte vegetal, és una cosa que sempre s'ha fet i que, a més, aquí ens pot donar una solució, eh? Per tant, no ens hem d'encapsular, eh? Amb tot això. És que jo només fa servir Xarel·lo, varietats autòctones, Xarel·lo, no sé què. Sí, però potser tenen els dies comptes. Esperem que no, que tindrem Xarel·lo i Parellades i Macabeus, eh? per molts anys,
sí,
no?
I
per poder nodrir-nos durant anys.
Molt bé, Víctor. Doncs esperem que això, no?, que continuïn aquestes varietats que diem i que evolucioni, que segueixi evolucionant per buscar solucions a
això mateix, i que nosaltres com a consumidors en siguem conscients. Siguem conscients de tot això. De vegades no ens arriba la informació, tota la informació del que estem consumint, no? I per això jo sempre, des d'aquí, sempre defenso, aneu a visitar cellers, aneu a visitar els petits, els grans, tots, per tenir una mica de criteri, perquè al final el consumidor és el que tindrà la paraula final, no?
Exacte.
I anar a un restaurant o a un bar de vins i saber interpretar tot allò que ens estan donant, no? I no quedar-nos només allò. Sí, ens agrada o no ens agrada, que això ho fem molt comúment, allò, no? A mi no entenc de vins, només si m'agrada o no m'agrada, perquè hi ha molta tela al darrere i jo crec que ho hem de tenir en compte. I ara, que comença la primavera, a recórrer les vinyes i els paisatges.
Molt bé, doncs conèixer i aprendre de primera mà.
Això mateix.
És la clau. Moltes gràcies, Víctor, un dia més per portar-nos aquestes vinyes i vins.
Gràcies a vosaltres.
I ara als dos quarts tindrem el primer flash informatiu del dia i tot seguit continuarem amb la secció Tastets d'Història amb el Jordi Ferran, que ja us explicàvem. Avui ens explica com es construeix el record al voltant de la història sobre les dones.